L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora d'obrir aquesta nova edició de l'informatiu. Encetant setmana, encetant també el mes de novembre, avui dilluns, dia 2, obrim, com cada dia, aquesta repassada a l'actualitat avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem a Santa Bàrbara, destacant la falta de consens i les lamentacions que en el tema de les millores viàries al territori ofereix el regidor de governació d'aquell ajuntament, que ha expressat el seu malestar per les declaracions de grups ecologistes que reivindiquen que es desestime la construcció de l'A7. L'Ajuntament Planer, recordem, va aprovar el passat dijous una moció demanant la continuïtat dels estudis i treballs per acabar el tram de l'autovia A7 entre la Jana i l'Hospitalet de l'Infant. Al fil d'aquesta qüestió, coneixerem també quin és el contingut d'aquest comunicat emès per diferents grups ecologistes del territori sobre aquesta qüestió, l'impuls de l'autovia, en un informatiu en el que tractarem també altres qüestions, com per exemple que l'alcalde de l'Aldea confia que la imputació de Bankia en la fallida de la cooperativa permeti recuperar els diners als impositors. Dani Andreu argumenta que el consistori no recorrerà les desimputacions dels responsables de política financera i auditora per no reiterar accions judicials. Una veïna de Deltebre, Rosa Queralt Casanova, ha estat reescollida delegada del Consell Consultiu de les Dones del Baix Ebre. I una estada de tres autors a l'Aldea ha estat la inspiradora del llibre La recerca del flamenc, un llibre presentat divendres passat, els mallorquins Sebastià Portell, Jaume Pons a l'Horda i el senyenc Joan Todó van passar una setmana al Mas de Bernis a l'Aldea per escriure els relats que integren aquesta obra, presentada, com diem, la passada setmana. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, com tots els dilluns, farem la repassada a la jornada futbolística i els resultats dels partits disputats pels equips de les nostres comarques. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dilluns. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'obrim avui a Santa Bàrbara. Des d'aquell municipi es lamenta la falta de consens en el tema de les millores viàries al territori. Concretament, el regidor de Governació de l'Ajuntament Planer expressa el seu malestar per les declaracions de grups ecologistes que reivindiquen que es desestime la construcció de l'autovia de la A7. L'Ajuntament Planer ja va aprovar dijous passat una moció demanant la continuïtat dels estudis i treballs per acabar el tram de l'autovia entre la Jana i l'Hospitalet de l'Infant. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Regidor de Governació de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, Antoni Ollés, i després del comunicat de diferents grups ecologistes i col·lectius socials del territori reclamant que es desestimi definitivament el projecte de l'autovia A7, ha publicat des de les xarxes socials una sèrie de consideracions en el sentit invers i defensant la continuïtat de les obres d'aquesta autovia, alhora que lamenta que en aquest territori visquéssim quatre gats i malgrat això siguem incapaços de mantenir una posició de consens en temes tan importants com, per exemple, les vies de comunicació que ens calen. Ollés creu que tampoc ajuda el fet de que un grup d'alcaldes, concretament d'Esquerra Republicana de Catalunya, vulguin fer la guerra pel seu compte amb visites al delegat del govern espanyol per defensar la gratuïtat de l'AP7, mentre uns altres tallen la carretera els dijous per demanar el mateix, o les associacions de veïns de les dues ciutats més grans del territori no es posen d'acord reclamant cadascuna coses diferents. A tot això, el regidor diu que sols faltava que aquesta setmana es sumés a la festa un grup d'ecologistes il·luminats que ens recorden lo sumament important que són per al desenvolupament del territori les parvescendrós o l'ofegabous, a la vegada que ironitza dient que conmou veure com de preocupats estan per les finances de l'Estat i repeteixen una i una altra vegada que és millor estalviar-se els diners del tram de la A7 que falta per construir. Ja se'ls gastaran en una altra cosa o a un altre lloc, lamenta. Ollés diu que aquesta manca de consens és lamentable i des d'aquí diu, crec que escoltar les rialles que ressonen pel Ministeri de Fomento, mentre aquí no ens posem d'acord, no faran res. Bé, Potser sí, faran alguna que altra rotonda de la 340 i au, fins a una altra, ironitza. Les consideracions acaben amb un descoratjador no tenim remei i una reflexió sobre el que amb postures tan disperses no val a queixar-se per la falta d'inversions al territori. Ens queixem de que no ens fan inversions al territori, de que no venen empreses noves a establir-se, de que els nostres fills han de marxar en massa cap a les Tarragones o les Barcelones perquè aquí no hi ha oportunitats per guanyar-se la vida i ens lamentem i així van passant els anys, diu i acaba i conclou el regidor Planer. Precisament el passat dijous, l'Ajuntament de Santa Bàrbara, en sessió plenària i per unanimitat dels tres grups que conformen el consistori del nostre municipi, aprovava una moció demanant la continuïtat dels estudis i treballs per acabar el tram de l'autovia 7 entre la Jana i l'Hospitalet de l'Infant. També reclamen mesures urgents del Ministeri perquè es desvia el trànsit pesant per l'autopista i que aquesta sigui gratuïta per al trànsit intern en caràcter provisional i mentrestant duren les obres de l'autovia.
Gràcies, Josep. I en una línia molt diferent s'hi han mostrat diverses entitats i grups ecologistes del territori, com Ecologistes del Sénia, el GPEC, CEO BirdLife, Ecologistes de Catalunya o l'Associació Ornitològica Pic en Pall, entre altres entitats ecologistes del territori, que han emès un comunicat conjunt per oposar-se a la construcció de l'autovia A7 al seu pas per les Terres de l'Ebre a causa del fort impacte i l'elevat cost econòmic que suposaria. Al manifest també s'hi han adherit altres organitzacions de les Terres de l'Ebre i de fora, com l'Associació de Voluntaris del Parc Natural del Delta, el Grup d'Estudis i Comunicació Ambiental GRAELCIA, lo Rafal, Ecologistes en Acció de Vinaròs, o el Grup de Catalogació Los Taulons, a més de col·lectius com el Centre Social Lomaset de Deltebre o el Casal Popular Panxampla de Tortosa. En este sentit, el manifest es titula Autopista Lliure per a un ús racional dels recursos i defensa l'alliberament dels peatges de l'AP7 des de Cabanes fins a Hospitalet de l'Infant per resoldre la sinistralitat de la Nacional 340. Les entitats ecologistes recorden que el traçat de l'autovia partiria de la zona limítrofe al Pein de la Serra de Cardó-Boix i sobretot el Pla de la Galera, connector del Parc Natural dels Ports amb la Serra de Godall i el major paisatge d'olivera farga d'Europa amb multitud d'arbres centenaris i mil·lenaris. De la mateixa manera, insisteixen que l'obra també afectaria negativament l'àrea ZEPA en què nidifica l'esparver cendrós. A més, el traçat de l'A7 també afectaria l'ofegabous, una espècie de tritó vulnerable inclòs al catàleg de fauna amenaçada de Catalunya. De fet, les Terres de l'Ebre són l'únic territori del país en què pot trobar-se aquest animal, la població del qual quedaria malmesa per la pèrdua de punts d'aigua. A banda, els ecologistes recorden també que la nova carretera suposaria la destrucció dels lligallos, camins en ramaders protegits per la legislació espanyola. I així ho manifestava un dels membres d'aquestes associacions ecologistes, concretament des d'Ecologistes del Sénia, Alfred Valdivieso.
Tallaria el que és la zona de protegida de CEPA, de reconeguda com a nidificació de l'esparver cendrós i altres espècies, la tallaria pel mig. O sigui, tot el que seria el corredor de fauna que va des dels ports a Montsià, passant per aquí per la Serreta de Godall, pues quedaria pràcticament col·lapsat. O sigui, no tindria una comunicació, no tindria un intercanvi d'espècies i de riquesa. Llavors, a part de tota la plana que tenim aquí d'olivera farga, que és una riquesa que això pues, aniria perdent poquet a poquet segurament.
Valdivieso reconeixia que no té sentit l'enorme despesa, d'altra banda innecessària, que suposaria l'autovia podent aprofitar l'autopista de peatge, la AP7, aixecant les barreres.
El que s'hauria de prendre en compte és que és un gasto enorme que no és necessari, és inútil, perquè tenim l'autopista com la tenim, que no s'aprofita pràcticament, perquè no desvien tot el trànsit a l'autopista i estaria el problema solucionat. El benefici que se pugui treure, el benefici econòmic, parlo, de l'autopista, no té res que veure amb el gasto que s'ha de fer per a fer una autovia per aquí. I, a fin de comptes, el servei seria el mateix.
Així les coses, els ecologistes en reclamen que es descarte totalment l'opció de l'autovia i que es busque una solució més sostenible i no agressiva amb el territori.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara anant cap a l'aldea, parlem de qüestions econòmiques, parlem de l'alcalde d'aquell municipi, Dani Andreu, que confia que la imputació de Bankia en el cas de la fallida de la cooperativa, reconeguda per l'entitat financera, permeti als impositors afectats recuperar els fons dipositats a l'antiga secció de crèdit de la cooperativa aldeana. Després de la desimputació dels responsables de política financera de la Generalitat i de l'auditora BDO, Dani Andreu considera que la denúncia interposada per l'Ajuntament contra Bankia es converteix en aquests moments en el principal element jurídic per a que els socis puguen acabar recuperant els diners. El consistori, personat com a acusació particular, descarta, però, de recórrer en contra de les desimputacions per no reiterar accions de la cooperativa o dels afectats, tal i com explicava el mateix alcalde, Dani Andreu.
Què va fer l'Ajuntament en el seu moment donat? Què va fer? Denunciar a l'entitat financera, Bankia en aquest cas, que pensàvem que era la gran encobridora de la garantia que es donava als impositors perquè els estels estalvis creguessin que tenien en completa seguretat, van ser un acert per part de l'Ajuntament de l'Aldea. Esta imputació o esta denúncia que es va fer en aquell moment donat per part de l'Ajuntament, hem vist que ara pues, pràcticament ha acabat sent l'últim fil, l'últim cartutxo en el qual els nostres estalviadors es poden agarrar. I això pues, no ens dona cap mena d'alegria si ens constata que vam prendre una decisió molt adequada, però que, bueno, que ens agradaria que s'haguessin, diguéssim, pues, compartit les culpes i les responsabilitats entre les persones que nosaltres creiem que eren també necessàriament inductors d'aquest tema.
Com anteriorment comentàvem, Dani Andreu justifica que el consistori no recorrerà les imputacions per evitar de reiterar accions judicials en d'altres sectors.
Quan hi ha un actor que és persona en contra o per a reclamar responsabilitat d'una administració, d'una persona, d'un ens jurídic o físic o jurídic, no és aconsellable que s'hi afegisquen més gent, diguéssim, més gent o més actors, no? Per tant, farem el que ens ha aconsellat sempre, diguéssim, els nostres assessors jurídics, és que continuar en la línia de la nostra denúncia a Bankia i que, com crec jo que ha fet bé la cooperativa, pues, fer una reclamació sobre aquesta desimputació que ha fet la jutgessa. Nosaltres no ens presentarem per a reiterar el que ha fet la cooperativa, diguéssim.
L'Ajuntament de l'Aldea tampoc ha interposat cap recurs contra les pretensions de Bankia per a que li sigui aplicat l'anterior codi penal amb voluntat d'aconseguir la seva desimputació pel cas. Només l'Associació d'Afectats ha rebatut formalment els arguments de l'entitat financera. La decisió al respecte l'ha de prendre l'Audiència de Tarragona el pròxim dia 27 de març de 2016. Els juristes de l'Ajuntament estan fent un seguiment d'aquesta qüestió davant l'intent d'evadir la seva responsabilitat acollint-se a altres normatives obsoletes o d'aplicació dubtosa. És una qüestió molt tècnica, diu l'alcalde. De moment, continuen imputats, en recordem, en el cas, més d'una vintena de persones, l'exgerent Daniel Ferrer i la seva dona, l'exdirector de la secció de crèdit, Enric Sabater, els antics dirigents del Consell Rector, diversos empresaris i proveïdors, així com també Bankia i dos extreballadors de la seva antiga oficina d'Amposta. La fallida manté atrapats encara uns 4 milions i mig d'euros de més de 300 impositors i la cooperativa treballa per complir els acords que li han permès superar recentment el concurs de creditors.
L'informatiu en mute.
La deltebrenca Rosa, que era el Casanova, ha estat reelegida delegada del Consell Consultiu de Dones del Baix Ebre. I així ens ho explica en la crònica que avui des de Ràdio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
La deltebrenca Rosa, que era, ha estat reelegida per unanimitat delegada del Consell Consultiu de les Dones del Baix Ebre, un dels dos òrgans de participació ciutadana que té el Consell Comarcal. L'elecció va tenir lloc en el marc d'una assemblea convocada arran de la renovació política de l'ens comarcal i va estar presidida per la consellera comarcal de Servei a les Persones, Maria José Beltrán. Recordem que el Consell Consultiu és un òrgan sectorial de naturalesa deliberant que no té facultats decisòries. La missió que té encomanada és canalitzar la participació ciutadana en els afers que específicament afecten les dones i siguin d'àmbit comarcal. Rosa Queralt ens explica com ha estat aquesta renovació.
Una de les coses que vaig fer quan vaig entrar la primera vegada, diríem, al Consell Consultiu de Dones, quan era president el Lluís Soler, va ser canviar el reglament, perquè era un reglament, diríem, molt antic, molt antiquat, i llavors una de les condicions que hi havia era, bueno, vam, diríem, fer un reglament més modernitzat. I una de les condicions era que, bueno, cada vegada que canvies en definitiva el govern del Consell Comarcal, vull dir, el càrrec de representant, en este cas representant, no sé, vam canviar el nom inclús i vam posar delegada del Consell Comarcal de Dones, pues, llavors el Consell Consultiu de Dones, pues, llavors se posaria altra vegada en qüestió, no? És a dir, no solament per a les autoritats, per a la nova presidència que hi hagi, i també ratificar el Consell de Dones. I això és el que vam fer. Es va obrir la convocatòria per si hi havia algú que es volgués presentar. També a la presidència i la vicepresidència, doncs, del Consell Comarcal, els delegats, s'ho van qüestionar si convenia, doncs, tirar endavant o canviar o el que fos. I llavors, bueno, pues, ahir es va presentar, pues, a les delegacions de tots els consells, del Consell de Consultiu de Dones, que són totes les associacions del Baix Ebre, no? Que són 21 en total l'associació. I llavors, bueno, pues, van decidir de reelegir-me per tirar endavant ja el que havia començat, i com en definitiva, pues, la veritat és que m'ha anat fent feineta, pues, bueno, pues me van tornar a reelegir i jo, pues, la mar de contenta de tindre la confiança del govern del Consell Comarcal i també la confiança de les dones, naturalment.
Rosa Queralt, actualment jubilada, està professora titular del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili, cofundadora del Moviment de Dones de Tarragona i del Bloc Feminista de Tarragona i fundadora de l'Associació de Dones Agents de Salut de Deltebre.
Gràcies, Lluïsa, i continuem ara en clau literària. Abans d'arribar a la informació esportiva, tres relats de tres autors diferents, però tots ells sorgits sota el sostre de Mas de Bernis, a l'Aldea, i ara plegats en un mateix llibre. A partir del passat dissabte, un llibre que es pot trobar ja a les llibreries, es tracta de l'obra La recerca del flamenc, editada per l'editorial L'Abreu i presentada divendres passat pels seus mateixos autors a la casa que els va acollir durant una setmana al mes de juny. Es tracta dels mallorquins Sebastià Portell i Jaume Pons a l'Horda i el senyenc Joan Todó. Tots tres coincidien al Mas de Bernis per conèixer el Delta, conèixer-se entre ells i crear, fruit d'això, neix el llibre, explicava el propietari de Mas de Bernis, Albert Hernández, organitzador de la iniciativa, i que apuntava que amb el projecte es fa territori i es fomenta la creativitat i la manera de veure diferent. L'escoltem.
Ho fem nosaltres per una normalització, no?, que ja ho està fent bastanta gent, no?, la poesia, on aquest acte està inclòs, igual que el llibre està inclòs a la poesia, altres manifestacions com aquella butara a Tortosa ho està veient, o el pati d'aquí a l'Amposta i altra gent. És normalitzar, o sigui, els que coneixin el Delta, els que coneixin el territori, i puguin extraure d'aquest territori una creativitat, no?, unes maneres de veure diferents.
Albert Hernández explicava que els autors que han participat del projecte han fet de bons vivants durant la setmana d'estada que van ser a l'Aldea i que el resultat ha acabat sent fantàstic.
Fet de bon vivant, que es pot dir, no s'han privat d'anar a la platja, no s'han privat de menjar paelles, no s'han privat de fer migdiades, però el resultat, t'he de dir, i doncs, el continu ha sigut fantàstic. O sigui, asseguro que ha divertit molt cada un dels relats que han escrit aquests tres autors.
Per la seva banda, un dels tres participants del projecte, el senienc en Joan Todó, diu que la iniciativa aporta una mirada fresca del territori per part d'autors de fora, en este cas, mallorquins.
A algú que no és d'aquí, aquí, i de fet, en general, com que per la pura incitació i la cosa, doncs acabem parlant d'aquí. I diguéssim que és una mirada des de fora, que és algo que no és tan habitual, perquè nosaltres ja parlem del Delta. Però el fet que ells vinguin i ho miren i expliquen el que veuen, és com una mirada fresca, diguéssim. I després, com que la setmana aquella, com que estàs aquí molt tranquil, que ningú no et destorba, que no tens tele, que no tens internet, sí que en teníem, però no el fèiem servir. Te pots concentrar, bàsicament.
Els autors mantindre una setmana sencera per escriure tot el que poguessin del relat i un mes per acabar d'enllestir-lo. Tot i que tenien llibertat per escollir la temàtica, llibertat de temes, els tres autors van acabar incloent l'aldea o el delta com a protagonistes o com a part dels seus relats. Per exemple, Todó basava la seva narració en un venedor d'enciclopèdies que intenta fer la seva feina de porta en porta pel delta. Albert Hernández no descarta que aquest projecte es torni a fer de nou, ja que té voluntat de continuïtat. No sabem si serà l'any que ve o d'aquí a dos anys, però volen, diu Hernández, tindre un apartat que es consolide com una trobada anual o bianual d'escriptors i de públic de les Terres de l'Ebre. Els escriptors que participen al projecte els proposa l'editorial La Breu. Mas de Bernis s'ofereix per acollir-los i que creen una sèrie de narracions que després són publicades dins la col·lecció La Cicuta. El llibre La recerca del flamenc està prologat pel poeta i autor tortosí Andreu Subirats.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Recta final d'este temps d'actualitat, en recta final de l'informatiu i abans d'arribar a l'esperada avui previsió meteorològica, parlem de futbol, repassem la jornada futbolística dels equips del territori. Comencem, com sempre, a la categoria més alta on tenim representació, la tercera divisió catalana, i parlem de l'Ascó, l'equip de la Ribera d'Ebre, un equip que es va veure sorprès pel cué de la categoria. L'Ascó es desplaçava a Peralada i amb opcions de sumar per continuar a la part alta de la classificació, l'Ascó va acabar derrotat i golejat 4-1 en un partit que fa que els de la Ribera no puguen sumar res de positiu i es queden en desè lloc a la classificació amb 17 punts, una classificació que el Prat encapçala amb 25. A la primera catalana, sort diversa per als equips de les nostres terres, la Rapitenca va desaprofitar l'oportunitat de posar-se líder del grup al caure derrotada per 2-0 en el seu desplaçament al camp del Suburense. Pel que fa al Jesús i Maria, en aquesta jornada, dissabte, disputava el seu partit al camp del Redis, un partit que finalment el Jesús i Maria va acabar empatant 1-1 amb el gol que el Redis, cué i fins ara equip que no havia puntuat, marcava el seu gol pràcticament al límit del temps. 1-1, resultat del Redis en Jesús i Maria i derrota a casa, superat clarament l'Amposta pel Lleida B, una Amposta que, jugant com a local, com dèiem, va caure derrotat en el dia d'ahir pel resultat d'1-4, un partit del que avui ens en parla en la crònica que des d'Amposta Ràdio ens porta Manel Ramon.
Derrota a casa del club de futbol Amposta davant del Lleida B per 1-4 en un partit que ha començat en una hora de retard degut a una punxada de l'autobús dels de la Terra Ferma. Un partit que ha començat guanyant l'Amposta, ja que als 5 minuts Adrià ha avançat a l'equip local, però tan sols han estat aquests 5 minuts de domini de l'Amposta, ja que ràpidament l'equip del Lleida B ha començat a dominar el partit amb un bon joc d'equip que ha suposat l'empat a 1 al minut 30 i ja als minuts 36 i 58 el davanter del Lleida Martínez ha marcat 2 gols. En temps de descompte ha estat el jugador Gómez al minut 45 qui ha marcat el quart gol que deixava el resultat en 1-4. El president del club de futbol Amposta, Jordi Pérez, assegura que cal buscar una regularitat en l'equip ampostí que li permeti aconseguir bons resultats a casa. Així doncs, tercera derrota consecutiva del club de futbol Amposta a casa que el situa a la zona baixa del grup segon de la primera catalana.
Gràcies, Manel. A la classificació, la Rapitenca és tercera amb 17 punts. Jesús i Maria, quart, amb els mateixos 17 punts. És líder el Balaguer, que en suma un més, 18, mentre que l'Amposta és 14 amb 10 punts. I passant de la primera a la segona catalana, en el grup sex, els resultats d'aquesta novena jornada de campionat van ser els següents. Roda de Barà 0, Hospitalet de l'Infant 1, Cambrils 3, Catalònia 0, Valls 1, La Canonja 1, Ullacona 1, Torreforta 3, Tortosa 3, Camarles 0, Candesa 2, Alcanar 1, L'Ampolla 1, Remolins Vítem 3, La Riera 5, Godall 0 i La Cava 3, Racing Bonavista 1. És líder el Tortosa amb 21 punts, seguit de Remolins Vítem i Candesa, tots dos amb 19. A la tercera catalana, grup primer, també novena jornada de campionat i els resultats, Roquetenc 1, Corbera 1, Flix 1, Jesús i Maria 2, Perelló 2, Vilalba 1, Olímpic Mora d'Ebre 2, Deltebre 2, Batea 6, Campredó 1, Ascó B 2, Mora la Nova 3, Horta de Sant Joan 2, Ginestar 1, Aldeana 2, l'Ametlla 0 i Santa Bàrbara 3, la Sènia 1. Líder d'aquest grup, l'Ametlla amb 21 punts, seguit del Batea amb 19. I acabem repassant els resultats del grup 20è de la quarta catalana, en este cas quinta jornada de campionat i els resultats dels partits disputats en este grup, els següents. Ebre Escola 2, Jesús Catalònia 3, Camarles 2, Pinell 4, La Galera 4, Arnes 0, Sant Jaume 2, Roquetenc 0, Xerta 3, Benissanet 3 i Amposta B 2, Bot 1. A la classificació continua com a líder una setmana més el Pinell amb 13 punts, els mateixos que també suma el Jesús Catalònia B.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Plovent sobretot al sud de Catalunya, però també algun ruixat a la zona central i zona sud. Atenció al vent avui. Veiem aquestes ratxes de vent que al llarg del dia, al llarg d'aquest dilluns, s'anirà intensificant des del sud de Catalunya, pujant a la tarda a mesura que també entri aquesta llevantada. I després ja de cara a demà se'n va tot cap a Girona i, per tant, la llevantada també anirà disminuint. Per tant, previsió de pluja. Ja aquesta matinada han caigut més de 40 litres al parc natural del massís del Port, a la zona, doncs, més elevada del terme de Roquetes, a una cota de 1.100 metres aproximadament. També ha caigut 13 litres al Canà, 13 a Ullacona, al voltant de 10 a 12 litres també a Horta Sant Joan, però tot això es va sumant. Pensem que al llarg del dia d'avui es poden totalitzar més de 50, en alguns llocs de 100 litres. Al matí la pluja s'anirà estenent al litoral, prelitoral, també s'anirà endinsant per l'interior, aquest ambient de tardor, compta també amb la mala mar, maregassa, onades de 2, pujant a 3 i 4 metres, i aquests avisos de mala mar, de temporal marítim, compta arran de costa, especialment els espigons, compta també amb el vent que pot superar els 80-90 km per hora, i compta amb aquesta pluja que al llarg del dia anirà sumant i sumant, és una llevantada d'aquelles que pot estar a molts llocs més de 10 o 15 hores plovent, i plovent amb una intensitat moderada forta. Per tant, compta en aquest sector del prelitoral, prepirineu, serra transversal, la zona dels ports, es poden superar aquests 100 o 120 litres per metre quadrat. La temperatura baixa i possiblement alguna tempesta. Al País Valencià han caigut més de 120 litres a la zona interior de València, anirà plovent, però de cara a la tarda, sobretot a Castelló, hi ha una tempesta forta també a les Balears amb aquesta llevantada i molt mala mar. Després la situació torna a la calma, demà al matí plouria cap a Girona. Que vagi molt bé.
Com cada dia mirant cap al cel amb la previsió del temps, arribem una jornada més a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat a l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que també avui, dilluns 2 de novembre, ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per confiar en una de les municipals de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Demà hi tornarem a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.